Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Poc després d'un quart de 6 s'ha acabat el registre de la Guàrdia Civil a la impremta de Constantí, el tarragonès, investigada per la suposada elaboració de documents per a l'1 d'octubre. Els agents hi han entrat unes 2 hores i mitja abans, un cop els ha arribat l'ordre judicial d'escorcoll. S'han endut algunes caixes i haurien obtingut dades dels ordinadors de l'empresa i dels comptadors de les màquines que controlen els treballs realitzats per comparar-los amb els fulls d'encàrrec. La Fiscalia de Tarragona ha obert diligència, recordem-ho, per investigar aquesta empresa Indograf Offset, localitzada en un polígon de Constantí, que ja ha imprès fins a 7.000 papers relacionats amb el referèndum, entre ells actes d'escrutini, segons han indicat fonts del govern espanyol. I, mentrestant, us expliquem que els ajuntaments comencen a rebre notificacions de l'executiu espanyol per impedir el referèndum. En la notificació se'ls avisa del deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada. Segons el govern català, però, ja són 600 aproximadament els alcaldes que s'han adherit i han ofert la col·laboració, han garantit aquesta col·laboració cedint als locals preceptius que habitualment es destinen a les convocatòries electorals. També hi ha 23.000 ciutadans disposats a col·laborar amb l'1 d'octubre. I des del govern espanyol, la Moncloa també ha portat al Constitucional la llei de transitorietat jurídica. El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha dit que la Generalitat vol dinamitar la democràcia i camina sense complexos cap a una dictadura. I almenys 26 morts és la xifra de moment de morts en el terratrèmol de magnitud 8,2 que s'ha registrat avui al sud de Mèxic. El president del país, Enrique Peña Nieto, ha avisat que en les properes hores n'hi podria haver un altre de semblant. Fins aquí l'actualitat. D'aquí a uns moments, el mirador de l'actualitat avui sobre la Diada.
Ràdio Estel.
Hola, sóc Ricardo Aparicio. Cada matí de dilluns a divendres et convido a compartir amb nosaltres el nou programa de Ràdio Estel, Ja era hora. Hi trobaràs informació, actualitat, tertúlia, 5 estrelles, tot el que ha de tenir un prime time radiofònic. Però sobretot hi trobaràs pluralitat i rigor. Parlem per tothom que ens vulgui escoltar, sense distincions, aquí ningú es queda fora. Un programa per Catalunya i Andorra en el que tots sou benvinguts. Ja era hora.
Ja era hora amb Ricardo Aparicio, de 8 a 10 hores, a Ràdio Estel.
Vols formar-te com a periodista especialitzat en informació religiosa?
Vols estar al dia de totes les últimes aplicacions en comunicació institucional?
Penses que la religió té el seu espai a l'era digital?
Blanquerna ofereix la 5ª edició del Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital, un postgrau que t'ajudarà a augmentar les teves competències comunicatives i també la gestió de la imatge i comunicació pública d'entitats eclesials i religioses. Informa't a blanquerna.url.edu o truca al 93 253 3108. Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital, Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Lluny. Els altres homes es pensen que saben alguna cosa. Jo només sé que no sé res. Sòcrates, filòsof. Cada divendres a les 10 de la nit, el Penalti, per parlar del Barça amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. El Penalti, més que un club, més que un programa. Cada divendres a les 10 de la nit, a Ràdio Estel. Programa patrocinat per Llum Gavà, Paparazzi Bar i Vilamedi Serveis Informàtics.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Ja gairebé 5 minuts de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Ens trobem a poc més de dos dies ja de la Diada Nacional de Catalunya, una festa cívica de tots els catalans que enguany pot ser històrica enmig de les tensions polítiques, no les podem amagar, davant la convocatòria del referèndum per a l'1 d'octubre. Recordem que dimecres el Parlament aprovava la llei d'aquesta consulta, d'aquest referèndum, i ahir dijous, ja aquesta matinada passada, de fet, es donava llum verda, igualment a la cambra catalana, a la llei de transitorietat jurídica. Tot plegat ha estat enmig de moltes tensions, interrupcions i discussions llargues a la cambra catalana, però també entre la ciutadania. És per això que avui ens sembla oportú copsar com es veu aquest 11 de setembre des de la ciutadania, amb una petita representació, sempre petita, la que hi ha aquí a l'estudi de Ràdio Estel, però amb el que pot ser per a la pluralitat de la societat catalana. Una part, els últims anys, ho sabem, molt mobilitzada, la defensora del dret a decidir i de la independència particularment, i també una altra que potser no està tan moguda pel que fa a la manifestació al carrer, però que també existeix i que també és un sector important de la societat. Amb aquests paràmetres ens posem en marxa en aquest divendres abans de la Diada. Un divendres que és una festa cristiana important, la Nativitat de la Mare de Déu. Aprofitem per felicitar les Núries, les Meritxells, les Carals, les Aurores, totes les que celebrin avui alguna advocació de la Mare de Déu, d'aquestes Mare de Déu trobades que són tan nostres, i a les portes, com dèiem, d'una festa que no és religiosa, que és cívica, com la Diada, però que també té un component religiós, com ara comentarem, ni que sigui breument al principi. Ens acompanyen Carles Armengol, que és membre de l'Assemblea Nacional Catalana, pedagog i també president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Senyor Armengol, bona tarda.
Bona tarda.
Per cert, que la Lliga Espiritual és la que organitza la missa de la Diada, que els últims anys es fa a la Basílica de Santa Maria del Mar. Dilluns al matí a les 10.
Sí, a les 10. Jo, en broma, ara fa un moment et deia, home, us deixeu a l'enquesta.
Ara comentarem l'enquesta, però digui-ho, digui-ho.
L'acte més important de la Diada, que és la missa que a les 10 del matí es fa a Santa Maria del Mar. Des de fa 131 anys, eh? No és cap invent d'ara, això no ho ha inventat l'ANC, ni... No, això fa 131 anys que es fa. De fet, es diu, jo tampoc sóc historiador, però es diu que la primera, la que es va fer el 1886 de missa, és la primera commemoració pública de la, d'alguna manera, de la Diada. És a dir, que la Diada, com a tal, la idea de rememorar els fets del 1714 i d'alguna manera homenatjar els que van lluitar per Catalunya en aquell... Bé, això arrenca precisament d'aquesta missa que va oficiar el canonge Cullell el 1886.
Després han oficiat aquesta missa molts bisbes, monjos de Montserrat, és un monjo de Montserrat el qui l'ha celebrat aquest dilluns,
sí,
i altres preveres.
Parlarem.
Ho podem comentar ni que sigui breument al final, perquè el temps és limitat, però gràcies, senyor Armengol. Recordem dilluns a les 10 del matí a la Basílica de Santa Maria del Mar. També saludem l'advocat i expresident del partit UPyD a Catalunya, Ramon de Veciana. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com estem?
Molt bé, gràcies a Déu.
Vostè què diria de com es pot viure la Diada aquest any? Aquest any, en el moment en què estem?
Aquest any és obvi que és una Diada absolutament dividida, és a dir, els fets ocorreguts ahir i abans d'ahir del Parlament de Catalunya fa que no pugui haver una convocatòria unitària. Hi ha una decisió del govern i de part del Parlament de tirar endavant un procés que és clarament il·legal i que, bueno, vulnera qualsevol dret fonamental, i per tant això fa que la Diada sigui una Diada, doncs, evidentment, dels independentistes per un cantó i el reste de la ciutadania per un altre.
Ara, en tot cas, amb la seva col·laboració i també dels altres, si volen, podem comentar com poden viure la Diada els qui no se senten identificats amb aquesta mobilització social, que evidentment també són respectables. I també saludem Francina Alzina, grafòloga i presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Bona tarda, benvinguda.
Molt bona tarda a tothom i benvinguts també.
Bé, vostè com viu aquesta Diada, com la veu? S'està parlant molt de voluntaris també quan hi ha aquestes mobilitzacions socials.
I els voluntaris són els que ho tiren endavant, i si no, ja ho hem vist, no? Ja, quina xifra hi han donat? Per
em sembla que hi ha 23.000 catalans que s'ofereixen a col·laborar, en aquest cas amb el referèndum. Separem avui les coses, si els sembla, però...
Bueno, un dia de la Diada també hi haurà una mostra...
Hi haurà una ambientació.
I al matí hi haurà també una mostra d'entitats solidàries en el Passeig Lluís Companys, que també mostraran tot el que estan fent, els seus programes i de més. O sigui, és una Diada completa. No, crec que aquí tothom qui vulgui s'hi pot trobar identificat.
En qualsevol cas, i això ho plantejo per tots tres, poden dir-hi la seva amb llibertat,
gràcies.
La diada dels últims 40 anys, anys de democràcia, Catalunya i el conjunt d'Espanya, ha tingut potser anys més normalitzats, podem dir-ho així, pel que fa al que són les reivindicacions, i anys, com són els últims, on una part significativa de la societat catalana, doncs, pel que sigui, o per raons de cansament davant el que es defineix com a manca de diàleg amb Madrid o el que sigui, doncs ha vist que és la gran pantalla per manifestar les seves reivindicacions. No sé, en tot cas, com ho veuen.
Jo crec que hi ha hagut molts anys de moltes tensions, també.
No, també, no, també, tot, no
ho amagat. Jo recordo...
Els anys de la transició, exacte, per exemple.
O després, llançades d'ous de quatre brètols, o el que sigui, però vull dir-te que sempre la diada ha reflectit el moment polític en què la gent estava visquent, o la tensió del moment en què s'estava visquent. No ha sigut una cosa plana. La diada hem tingut de tot.
Sí, senyor de Veciana i senyor Mangol.
Bé, últimament, a les últimes estem acostumades a performance que fa l'ANC, per tant, ja forma part, diguéssim, de l'escenari habitual de l'11 de setembre.
Però amb molta resposta popular, també s'ha de dir.
Sí, sí, no, això el que demostra que és un moment molt ben organitzat i molt ben lubricat econòmicament. Això és, o sigui,
sí,
és una demostració...
Costa bastants diners als socis.
Sí, sí, llavors... Aquest és el...
Els socis paguen.
No, aviam, perquè...
Aquest és el curiós, que és la qüestió, sí.
Perquè en tot cas, no ha dit res més que està ben lubricat econòmicament.
Sí,
no ha dit per qui.
No, però això m'interessa, perquè les finances de l'ANC són transparents, investigades per Hisenda, com sabeu, a més, i no com d'altres organitzacions que són realment opaques, no? I sé el que ens costa, perquè estic des de la Fundació, de l'Assemblea...
Per cert, fa 5 anys, aproximadament, no?, que van néixer.
Sí, 6, deu ser... Bueno, em perdo
o
ja...
O 6, potser, o sigui, sí, disculpi.
De fet, la diada, o sigui, des de que l'Assemblea organitza una manifestació...
És l'any 2012.
És el 12, sí. Eh? Jo el 12, a més, ho recordo especialment perquè estava en el servei d'ordre de la capçalera de la manifestació, aquella que amb la Carme Forcadell, que tenia que arribar fins al Parlament i va tenir que sortir de la capçalera per poder arribar perquè es va col·lapsar. És a dir, que l'èxit de participació ens va superar una mica a la pròpia organització. Després ja jo no he estat tan vinculat a l'organització, perquè sóc militant de peu de l'Assemblea, però cotitzo per ajudar aquest finançament.
En tot cas, és interessant aquesta visió que ofereixen vostès dos en aquest cas concret, perquè, evidentment, els diners són necessaris en la vida per fer coses, però també, doncs, en aquest cas, senyor de Veciana reconeixerà que si hi ha molta gent que hi contribueix, no entrarem en més detalls de l'economia...
No,
doncs
és... jo sí que li explico una anècdota, perquè
sí,
ara fa l'11 de setembre, de fa uns anys, casualment estava a Pinós, que diuen que és el centre de Catalunya, no ho sé, està per demostrar,
sí.
I casualment hi havia un edicte del Consell de Comarcal flatant autobusos per anar l'11 de setembre. És a dir, que segurament és cert, o és cert, que evidentment que l'ANC posa diners, però si molts diners públics posats en aquest acte, que és un acte partidista i que es fa amb els diners de tots els catalans, d'ajuntaments, consells comarcals, etcètera, etcètera, entitats subvencionades amb diners públics. És a dir, s'ha demostrat que és un moviment hegemònic a Catalunya, que no és majoritari i que, per tant, l'hegemonia l'exerceixen...
Molt present al carrer,
militarment, sí. Militarment, és a dir, amb disciplina militar. I llavors els altres catalans ho patim amb resignació cristiana i què hem de fer més que dir que no estem al carrer amb aquesta formació. Primer estan tots uniformats, evidentment, perquè per això ho fan militarment, van tots uniformats, amb les deixes samarretes, amb ordre, és a dir, el toc de corneta. I bé, si això és un moviment espontani de ciutadania, doncs bé, ho acceptarem que sí.
Evidentment que és un moviment de ciutadania, encara que anem uniformats, cosa que a mi, sobretot, les performances és el que més em fastidia, realment. O sigui, he d'aguantar cada any això, que no m'agrada gens, jo sóc més aviat de gestos continguts, no m'agrada, però bueno, ho assumeixo disciplinadament, com no sé si militarment, però disciplinadament sí. Ara,
en tot cas, que anem-nos amb el fons de les coses, no tant amb les paraules dures.
No, militar no és cap insult, per favor, no, en absolut. El que sí vull destacar, perquè això és molt important que quedi clar, l'ANC no rep ni un cèntim de diner públic. L'Òmnium Cultural, quan va començar a implicar-se en aquestes activitats, va renunciar a tota subvenció pública, per tant, no són moviments finançats pels fons públics.
Sí que és veritat, senyor Armengol.
I han estat inspeccionats repetidament. Exactament.
És que hi ha una alta presència de persones que sintonitzen amb l'ANC, per exemple, en ajuntaments, hi ha molts alcaldes, és a dir, que aquí sí que hi ha institucions, ara no entrarem
a dir... Però absolutament marginal. Ja dic, i el gruix de l'activitat està finançada. Mireu, l'Òmnium, sabeu què ha fet aquest any? Com que hi ha moltes despeses, ens ha dit, si no, en els socis, si no em dieu el contrari, ens ha enviat una carta, si no ens dieu el contrari, us cobrarem dos vegades la quota. Aviam, jo vaig anar al Perelló per la via catalana i no només jo, sinó que la territorial que organitzava els autocars cap al Perelló, que era la de les Corts, va recaudar els diners dels autocars que vam llogar i vam pagar. Per tant, home, bé, alerta, eh?
Sí, deixem els temes econòmics, si els sembla, a quedar...
No, però val la pena, que això s'aclareixi, perquè, si no, sempre s'està dient que són els cèntims dels catalans, i és mentida.
Que algú ens financia, que si...
No és contradictori, no és contradictori.
És l'or de Moscú.
No és contradictori amb el que he dit jo. Jo li vostè explica la seva versió, la seva experiència.
No, perdó.
I jo no tinc dades per refotre.
Jo sí, eh?
Rebatre-les.
Perquè tot això és
però
públic,
jo el que li puc donar fe és que hi ha organismes públics, consells comarcals, ajuntaments, que fleten autobusos per anar l'11 de setembre amb un acte partidista fet per l'ANC, que no és un acte fet per la Generalitat de Catalunya. Llavors,
sap qui ho paguen? O ho paguen els mateixos? Encara que ho fleti el mateix òrgan comarcal, bueno, doncs, ho pot pagar el que ho està fent servir, no?
No, jo li estic parlant d'autobusos gratuïts fletats per un consell comarcal.
Però cas... això en té constància?
Absoluta, sí. Absoluta.
Bé, absoluta. Senyors...
Hauríem de veure els documents,
senyors,
perquè no m'ho crec.
No allarguem aquesta discussió. Sí que diem la pregunta del dia, perquè abans ens l'ha ambientada Carles Armengol, però us preguntem, amics oients, com viureu aquest any la Diada Nacional de Catalunya? Teniu tres possibles respostes. Participaré en la manifestació de l'ANC, Òmnium i l'AMI a Barcelona, la que vol tenir una forma de creu aquest dilluns a la tarda. Aniré a altres actes o concentracions, aquesta és la segona opció, i una tercera, no em sumaré a cap activitat, hi ha massa tensió i divisió. Ens ha semblat fer aquestes tres possibles opcions. Evidentment, la missa és compatible amb totes, eh? La missa del matí, vostè deia que anirà a totes dues. Alguns oients potser només aniran a una o
sí,
a cap.
No, aviam, la
cap
missa, com us deia abans, evidentment té un to...
religiós, en aquest cas.
No, no, veiem, la missa és un acte religiós i res més. Té un to, si vol, catalanista en la mesura en què es fa en sufragi de les persones que han donat la vida per Catalunya o que han dedicat la seva vida a Catalunya. Però ara això ho fem amb un sentit molt ampli. No parlem dels que han mort només per les llibertats de Catalunya, sinó per preguem per tot aquell que... diguem-ne, de bona fe i en recta consciència, doncs ha dedicat la seva vida al país, en el sentit que sigui, eh? O sigui, no resem pels independentistes ni pels no independentistes. Ja dic, l'origen és els màrtirs, diguem-ne, els morts, per no dir màrtirs, doncs,
i en tot cas,
del 1714, però ara la missa té aquest sentit i com a tal és un acte religiós i no
perfecte.
Polític.
De tota manera, senyor Armengol, per no,
no.
Crear a partir d'aquesta missa cap focus de confrontació, simplement dir que la Diada és una festa no confessional i, per tant, la missa...
Ah,
clar, no. I, evidentment, cadascú pot pregar pels difunts que vulgui. Aquí l'Església Catòlica ho té molt clar. No?
La pregària és, per tots. És universal, sí. Però dic, per sempre, l'origen és una missa en sufragi, doncs, d'unes determinades persones.
Bé, anem una miqueta al fons del que pot ser l'expressió de molta gent en aquesta diada. D'una banda, el que es pot expressar a la manifestació convocada per dilluns a la tarda, i el que, si vol el senyor de Veciana també dir la seva, el que pot ser altres expressions de grups polítics contraris al referèndum o de persones que pensen que hi ha massa tensió, fins i tot alguns no independentistes, però potser altres independentistes que no veuen bé aquesta situació que tenim ara, no sé si dir de xoc institucional, de dificultat màxima per fer el referèndum i per administrar una situació de xoc institucional o xoc de trens, no sé com dir-ho, si volen.
Bueno, jo conec jo hi aniré,
Vostè anirà a la manifestació.
Jo aniré a la manifestació perquè he anat sempre i no tinc per què no anar-hi, i menys aquest any en què un se sent encara més implicat. El que sí vull dir és que és un acte nacional de festa nostra. Jo conec gent que vindrà amb mi, que m'acompanya, i que no són independentistes, però sí que se senten catalans i tenen en la seva genètica aquest esperit d'estimar, doncs, la terra i d'estimar la seva simbologia.
O sigui, d'alguna manera, aquesta manifestació de l'ANC i d'Òmnium i l'AMI vol substituir una mica el que intentaven ser actes unitaris d'anys anteriors.
Que anàvem a Rafael de Casanova. És que jo conec gent que m'acompanya i que estarem tots plegats.
Ho farien tots els partits polítics, la seva ofrena i entitats.
Exacte, jo vaig amb un tros i amb mi anirà molta família i anirem molta gent perquè ho fem com una festa. Uh-huh. I anem amb les netes, anem amb tot, i, clar, entremig de tot el nostre grup hi ha gent clarament independentista i n'hi ha que no ho són.
Però és interessant aquest punt de vista, potser en la línia del que deia abans Ramon de Veciana, que reivindicava una diada per tothom, que segons vostè no és per tothom.
Doncs mira,
ara
en el meu grup pot venir perquè hi ha gent de tot.
Què en pensa? Què en diria vostè?
Jo soc una queixa de fer, és la meteorologia que sembla que no farà massa bon temps i que, per tant, no podrem anar a la platja, però jo, evidentment, no hi seré.
Vostè no hi serà, perquè creu que és una manifestació independentista?
Clarament, és una manifestació d'un sector de la societat que vol imposar les seves tesis al 50% de la població de Catalunya, i a més, utilitzant els mitjans públics per fer visible aquesta diguéssim, hegemonia. Jo no tinc, vull dir, cada un pot expressar-se com vulgui, evidentment, tant dret tenen uns d'anar-hi com els altres de no anar-hi. Vull dir que en aquest sentit, evidentment, ho respectarem. Ara, el que sí que és que hem de ser crítics és, diguéssim, l'utilització dels mitjans de poder per afavorir-ho amb una facció política en perjudici d'una altra facció política, precisament en un moment com l'actual, on realment hi ha un cop d'estat en marxa per part de les institucions de la Generalitat de Catalunya i que part dels ciutadans de Catalunya ens veiem segrestats per aquesta situació política.
Bé, ara entrem en el contingut d'això, que és la situació que vivim ara. Ell diu cop d'estat, però vaja.
Home, bueno, el de cop d'estat doncs és una gracieta que ens fa el nostre company aquí.
El que
però
està clar és que hi ha posicions que molt enfrontades.
Enfrontades,
sí.
Ja no el que no és veritat de cap de les maneres és que una part vulgui imposar res a l'altre, perquè si precisament es proposa votar és per no imposar. Les imposicions són aquests senyors d'aquest òrgan que és un fals tribunal, que el diuen Tribunal Constitucional. Això és totalment polititzat, amb un president militant del Partit Popular, etc, que fa la feina bruta en el senyor Rajoy. Aquests intenten imposar. Votar és que cadascú digui i el que vulgui i guanyarà la majoria. No imposarà uns, imposaran els altres.
De tota manera, senyor Armengol, el que ha passat amb el referèndum...
No, és que hem de ser curosos amb les paraules.
Sí.
Jo respecto el no tant, per favor...
Que vagi tothom a votar.
No, totalment,
i
si guanyen...
No, i diguin
doncs,
que no.
A mi em sabrà greu,
i
però hauran guanyat.
Els del no respecten el del sí, evidentment, si es fa
no,
el referèndum.
No, no.
En aquests moments
no, perquè diuen que imposem. Què imposem?
De tota manera, la realitat,
que,
senyor Armengol...
Que et portarem de la maneta amb el bot, te'l posarem a la mà. Per favor.
En aquests moments és veritat...
Home, ja som adults, no fem riure amb això d'imposar.
No, és que estem en un règim, com el règim franquista, que també convoca referèndums.
Sí.
Aquest és
el
dia de la qüestió, és a dir...
A més,
aquest referèndum, està suspès. Per tant, no hi ha cap referèndum convocat en aquest moment a Catalunya.
Llavors, de què et queixes?
Aleshores, el que hi és, i en marxa, és un cop d'estat perquè hi ha una part de l'estat que està utilitzant les eines que li ha ofert de l'estat en contra de l'estat. Això és un cop d'estat. No falta que sigui amb l'utilització d'armes de guerra, sinó l'utilització de mitjans de l'estat en contra de l'estat.
No. Són molt perilloses, Són molt perilloses les urnes.
Perdonin, senyors.
L'utilització dels mitjans de la Generalitat de Catalunya, que és el senyor Puigdemont i tots els seus acòlits, que estan actuant. L'altre dia, el Parlament de Catalunya es va viure una de les situacions més grotesques, més tristes, més humiliants per una democràcia, el que va ocórrer l'altre dia al Parlament de Catalunya. I això és així. Però em sembla molt bé que hagi passat, perquè vostès s'han posat davant del mirall, que són vostès els independentistes que estan d'acord amb aquesta forma d'actuar, que a Catalunya no hi ha una democràcia, hi ha una autocràcia i una cleptocràcia independentista que està intentant imposar-se el 50% de la població.
Ha exposat els seus arguments al senyor
de Parlament. No hi ha votacions. No, perdona, això no són arguments, això.
És un discurs.
Només una constatació per...
És invocar els esprits.
Una constatació per destensionar, evidentment, a la democràcia tothom és lliure.
Jo l'únic que intento és expressar amb llibertat el meu pensament...
estalviant
sí. En minoria.
El senyor... Un sí, certament discurs... avui, quan són tres passa això, disculpi, senyor de Bacina, no és que pretenguem fer majoria d'uns o d'altres.
Estic acostumat.
Ja m'entén.
Ignasi, estic acostumat.
Ai, senyors... Per això dius que t'imposen.
Que s'imposen, clar, era això.
Senyora Alzina i senyor...
O sigui, el Parlament es va imposar quan van guanyar...
No, el Parlament no, la minoria independentista...
Quina minoria?
Quina minoria?
Sí, i tant que
sé comptar.
No saps comptar.
El nombre de vots són minoria, i vostè ho sap, sap tothom.
Sí.
El que passa que la llei electoral perquè us dona una majoria de vots.
Sí, senyors, un moment. Sisplau, sí. La discussió sobre el plebiscit
els
i això...
Els antitaurins també votaven que no.
El Consell de Garanties Estatutàries, el lletrat major del Parlament de Catalunya, el secretari general del Parlament de Catalunya, totes aquestes institucions i funcionaris van ser ultratjats el dia passat al Parlament de Catalunya per aquesta minoria independentista hegemònica que vol imposar la seva...
Un momentet.
Passa que era majoria, però bueno.
Sisplau. I hegemònica, em sembla que és contradictori.
No, és...
Perdonin. Només una constatació volia fer, deia per destensionar, perquè evidentment les posicions, no només les de vostès ara aquí, sinó les de molts ciutadans, són clarament enfrontades i sempre volem tots que sigui això pacíficament. Tots coincidim que les idees són legítimes, això el senyor de Baciana també, i evidentment el senyor Armengol...
Hi ha algunes que no ho són,
evidentment, les que defensen la violència, no, evidentment, però les que són pacífiques són totes legítimes, també les independentistes i altres. Però, senyors, aquí, si hi ha una constatació que jo volia treure abans que sortís aquesta discussió, adreçant-me sobretot al senyor Armengol, i és que els qui han estat defensors del referèndum, que tenen tot el seu dret, igual que els que estan en contra i poden argumentar les lleis o la llei catalana o el que sigui, no han aconseguit, i això sí que és una constatació, no s'ha aconseguit que els defensors del no s'impliquin en aquest dret a decidir.
Ja ho veurem. Ja ho veurem.
No ho han aconseguit, de moment, sembla.
No, perquè han utilitzat...
Sí que segurament hi haurà, si hi ha referèndum, hi haurà un...
La tàctica d'endur-se'n la pilota, és a dir, no m'agrada com pot anar aquest partit, m'enduc la pilota, per tant, no fem referèndum. Aviam, que és una tàctica infantil, per això d'endur-se'n la pilota quan no t'agrada el partit, ho fan els nens, i diuen, aquesta pilota és meva, doncs és el que ha fet l'Estat. Els referèndums són meus, quan és mentida que no es pugui fer un referèndum legal i que la Constitució ho prohibeix. Quan el senyor Rajoy diu que ho prohibeix, menteix estrepitosament, i moltes vegades diu, prohibeix, i a més jo no ho vull. No, jo no ho vull,
Rajoy perquè la Constitució... apel·la a la sobirania de tot l'Estat.
Perdona, la Constitució... permet delegar la competència de fer un referèndum. És a dir, aviam, no fem dir les coses... O sigui, perquè una cosa són
permet
les opinions,
delegar, sí.
L'altra són els fets i les circumstàncies. Per tant, és a dir, clar que no han motivat els del no, perquè encara viuen amb la il·lusió de que s'enduran la pilota a casa i que no hi haurà partit.
En tot cas, és la realitat, això és el que constatava.
Quan la pilota estigui al camp, si aconseguim que la pilota estigui al camp, jo crec que els del no jugaran al partit.
I això passarà l'1 d'octubre, creu vostè? Creu en...
Oh, jo no faig vaticinis.
Francina,
jo tampoc
Alzina.
No tinc la bola.
Bé, senyors, en tot cas, esperem que el missatge de fons sigui el que arribi als oients, i és que hi ha una contraposició de parès, això està clar,
sobretot
no ho hem d'amagar.
Sobretot de la gent que no vol escoltar.
Bé, en tot cas...
I que no, vostès ja, ho veuen... de demòcrata o sigui, no entenen res.
No, és que hi ha dos... Aquí hi ha dos debats. El de la independència i aquest...
I el de fer el referèndum o no.
I el de fer el referèndum o no, que és... que és voler jugar net o voler amagar el cap sota l'ala i que ens salvi el Tribunal Constitucional.
Bé, avui amb el pedagog i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Carles Armengol, amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i amb l'advocat Ramon de Baciana, també expresident d'UPyD a Catalunya, hem compartit un mirador de l'actualitat centrat en la Diada. La Diada és la festa de tots, això en qualsevol cas és així. Hi ha també, recordem-ho, un acte institucional diumenge a la nit al Born. No sé si algú de vostès anirà, Francina Alzina així, que representa una entitat, Carles Armengol no, el senyor de Baciana tampoc. En tot cas, aquests actes institucionals sí que són també doncs, oficials, són de tots. Hi haurà institucions, suposo, també de l'Estat.
I sempre
són tots
els partits.
No sé, a mi no em conviden, perquè jo soc molt poca cosa i soc de base, a mi no em conviden.
Sortosament em conviden. I venen tots els partits.
Ens queda un minut, potser el que cal, no sé si hi hagi referèndum normal o no normal l'1 d'octubre, doncs potser alguna mena de diàleg hi haurà d'haver en algun moment. No sé si si en això estaran tots d'acord.
Però la gent no vol escoltar.
Algun diàleg polític.
L'únic diàleg que pot haver és respectar les regles del joc, que són la Constitució, les normes de la Unió Europea, i sí. amb aquest marc es pot discutir el que es vulgui.
Ara, el que passa quan... és que no hi ha hagut diàleg ni amb això. No, no, ara no ho dic per culpar uns o altres, però sí. No hi ha hagut ni amb això,
per tant,
diàleg.
A qualsevol diàleg ha de fer-se sota unes regles mínimes de fair play que no s'estan produint en aquest moment.
Respectant les normes europees i respectant la Constitució es pot fer un referèndum.
Bé, doncs queden les contraposicions. Gràcies, Ramon de Veciana, Carles Armengol, Francina Alsina... No, és que no hi ha temps, disculpi.
No, no, parlat massa.
No, home, no, tots han parlat. Intentem ser equilibrats. Que vagi molt bé. Bona Diada Nacional de Catalunya a tots. Fins una altra. Adéu-siau, bona tarda.
Adéu, bon dia. Ai, bona tarda.
Arribem ja a 2:15. Estem en directe. Seguiu a Ràdio Estel.